Un dia més, de Serial Orihuela. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
D'aquí a tot just 76 hores, el Centre d'Esport Sabadell ha de jugar el seu partit corresponent a la sisena jornada del grup tercer de segona B. Teòricament ho ha de fer a Los Arcos, i diem teòricament perquè comença a ser vergonyós que a 3 dies del partit encara ningú s'hagi pronunciat oficialment a la federació. Segons ens informen, aquesta mateixa tarda es podria saber alguna cosa cap a alguna via o cap a l'altra, però no es veuria amb mals ulls canviar l'escenari del partit. L'Orihuela tensa la corda cap al seu cantó. Volen jugar a Los Arcos i així ho han fet saber en les últimes hores i en els últims dies. Però hi ha moltes preguntes que resulten fins i tot ximples quan les pronunciem. De veritat es pot jugar a un estadi on una de les grades ha d'estar clausurada per esquerdes? De veritat es pot jugar a un estadi on un informe tècnic de l'Ajuntament desaconsella que tingui lloc el partit per l'estat del terreny de joc? Al final, el centre d'esport s'ho mira des de la barrera, sense veu ni vot en tot aquest enrenou i conscient que pot ser un dels més perjudicats de la pel·lícula. Una opció remota és presentar-s'hi i que no s'acabi jugant, amb el que tot això implica. Esperem, pel bé de tots, que això se solucioni d'una vegada per totes i que, per suposat, estigui per davant la seguretat de jugadors, tècnics i aficionats.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de so, avui dijous, el Roger Benet. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Si tot va bé, en uns minuts parlarem amb Antonio Felices, president de l'Orihuela. A més, parlarem avui de l'actualitat de la Lliga Nacional Juvenil, del passi del Natació Sabadell femení a la final de la Supercopa d'Espanya de waterpolo o l'inici de Lliga del Tenis Taula. També ens visitarà la gent del Sabadell Rugby Club aquí a l'estudi i marxarem per primer cop aquesta temporada als Estats Units amb l'Àlex Pareja.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid es manté com a líder a primera divisió. El conjunt blanc va superar l'Osasuna per 2-0 amb els gols dels brasilers Vinícius i Rodrigo. L'Atlético també va guanyar per 0-2 a Mallorca, però perdrà el sancionat Morata pel derbi. També ahir València 3, Getafe 3 i Leganés 1, Atlètic de Bilbao 1. Avui es completa la sisena jornada amb l'Eibar Sevilla, el Celta Espanyol i el Real Sociedad Alavés. Més qüestions en futbol. Carles Puyol ha anunciat que no serà el director esportiu del Barça. Segons ha informat, ell mateix a les xarxes socials ha decidit rebutjar la proposta del club blaugrana, ja que té diferents projectes personals entre mans. I en futbol femení, el Barça s'ha plantat als vuitens de final de la Champions League. Com ja va succeir en el partit d'anada, les blaugrana van tornar a superar la Juventus, en aquest cas a l'estadi Johan Cruyff, per 2-1. Alexia Putellas i Van der Graag van signar els gols de les de Lluís Cortés a la primera meitat. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa disputarà la fase de grups de la Champions per primer cop en la seva història. El conjunt agarenc va fer bona la renda de 3 gols del partit d'anada i ahir va tornar a superar el Digi Oradea romanès per 5-6 en el duel de tornada de l'última eliminatòria prèvia.
Han parlat en les últimes hores
Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid.
Lo que ha cambiado es que nosotros creemos en lo que hacemos y con tranquilidad, con trabajo, yo creo que se consigue muchas cosas. Pero ahora para nosotros estamos a nuestro inicio. No éramos malos, tan malos, y ahora lo mismo, no somos tan buenos.
De quin partit no estarem pendents?
El millor moment, sens dubte, d'aquesta secció. De quina hora? A les 3 semifinals de la Copa de l'Uzbekistan. AGMK Dolmalik, el vigent campió, contra el Bunyodkor. I a l'altra semifinal, també a les 3, el Pakator, que és el líder invicte de la Lliga, contra el Nazaf.
Avui celebra el seu aniversari
un exarlequinat, ara a primera divisió, amb el Mallorca, Aridai Cabrera.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
5 minuts i mig, passant del punt de les 2 del migdia en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 26 de setembre del 2019 i un dia més a voltes, com diem un cop més amb l'enrenou del partit de diumenge a les 6 de la tarda a Los Arcos. I ho posarem això de diumenge a les 6 de la tarda a Los Arcos entre moltes cometes. Us expliquem, situació d'ahir a l'Hotel Suís, si no vau estar atents al programa. Des d'Oriola arribaven veus, especialment des del cos tècnic de l'Orihuela, donant per fet que es disputaria el partit al seu estadi després d'entregar aquest informe a la Federació Espanyola de Futbol, on certificaven, segons com diem, la versió de l'Orihuela, que es podia jugar a Los Arcos. Al cap d'uns minuts, comunicat de l'Ajuntament d'Oriola, un cop finalitzat també l'Hotel Suís, després de la visita del regidor d'Esports, Víctor Bernabéu, al camp i basant-se en dos informes. El primer diu que hi ha una esquerda considerable a la grada oest i que aquesta part del camp, juntament amb les cabines de premsa, queden tancades. Aquest, de fet, és l'informe que fèiem referència de l'Orihuela que envia la Real Federació Espanyola de Futbol per rebre el seu vistiplau. Recordem que dies abans també havia visitat el camp Salvador Gomar, que és el president de la Federació Valenciana, en aquest cas, de futbol, i vicepresident de l'Espanyola. Però atenció, perquè també hi ha un segon informe al qual es fa referència, i aquest és encara més demolidor. Desaconsellant, literalment, així ho diu, desaconsella que es faci servir el terreny de joc i, això sí, deixa la decisió final en mans de l'aragonès Lou Vallano, el col·legiat de Terol designat per aquest partit. Com dèiem al principi, se'ns fa estrany o no, depenent també del funcionament de la Federació Espanyola, però que 72 hores, o 76, per ser més exactes, encara no s'hagin pronunciat oficialment i encara no se sàpiga on jugarà el Centre d'Esports Sabadell aquest cap de setmana, si ho farà a Los Arcos o no, doncs a nivell organitzatiu no té ni cap ni peus. A l'espera que es pronunciïn aquesta tarda, com diem, segons les informacions que ens arriben aquí a Ràdio Sabadell, com ha explicat i com ha opinat Ian Mackay, el porter del Centre d'Esports, que hi hagi la possibilitat de fer tot el viatge a Oriola i un cop allà se suspengui el partit seria el pitjor del pitjor.
Yo tengo miedo que nos hagan ir allí y que lo suspendan cuando estemos allí. Espero que la federación mande a alguien durante la semana para ver si se puede al final jugar o no, y si no, pues que busquen otro campo, pero no, espero que no nos hagan la de ir allí, no jugar, volver para aquí, y luego después el jueves volver a viajar otra vez miércoles, para jugar la Copa Federación allí. Entonces, que espero que lo hagan con cabeza, que nos digan con tiempo para allí, ojalá que se pueda jugar y bueno, y un partido que ya te digo que ojalá consigamos sacar los tres puntos otra vez, que todos los partidos son muy complicados.
Com diem, estem a 3 dies del partit i al final encara hem parlat molt poquet de tota la situació del Centre d'Esports Sabadell, que arriba tercer a la cita, que ha guanyat els dos partits, els dos desplaçaments d'aquesta temporada fora de casa. De tot això n'hem parlat molt poc i ha estat pràcticament la setmana un monotema al voltant de la situació de Los Arcos. Els jugadors a tot això, doncs a l'expectativa. Avui, segon entrenament de la setmana, exercitant-se a porta tancada a la nova Creu Alta, Aliens, si al final es jugarà el partit o no. I en la línia d'ahir de Josu Ozcoidi, que l'escoltàvem amb roda de premsa, un Òscar Rubio, el pitxitxi de l'equip amb tres dianes, que es manté, en aquest cas, a l'expectativa.
Al final és que són coses que no podem decidir nosaltres, però molt que pensem, al final serà el que tingui passar, no? Jo, personalment, tampoc li dono moltes voltes, no? Passarà el que tingui que passar, no? I ja veurem el que passa el diumenge.
I una situació produïda, malauradament, per aquest episodi de gota freda que va viure tota la regió de la Vega Baixa ara fa 3 setmanes, a la qual també volem enviar encara molts ànims a tota la gent de la zona per acabar de superar aquesta situació. Com hem vist en moltes imatges, en molts vídeos ja en aquestes setmanes, el camp de l'Orihuela, Los Arcos, va ser un dels més perjudicats per les pluges i les conseqüències ja s'han allargat, o s'estan allargant, com diem, 3 setmanes. President de l'Orihuela Club de Futbol, Antonio Felices, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, comentábamos hace unos instantes que, según las informaciones que hemos podido saber, que nos llegan, la federación debería pronunciarse oficialmente esta tarde. ¿Tienen desde ahí la misma constancia?
Bueno, a nosotros lo único que nos dijeron el martes fue que le teníamos que notificar pues un informe que por parte de, que fuese firmado por parte del ayuntamiento, de los técnicos del ayuntamiento, en el cual diesen viabilidad a la entrada al campo. Eso se lo enviamos ayer, aproximadamente a la 1:00 p.m, y bueno, a partir de ahí esperar a ver lo que dicen.
El informe técnico que ustedes envían es este informe técnico que decíamos, en el cual se dice que una de las gradas, la grada oeste en concreto de los arcos, tiene que estar cerrada.
Correcto, exactamente.
Uh-huh. Y ustedes reciben en este caso también las garantías de la federación. La federación se ha puesto en contacto después para dar su ok para que se dispute el partido en los arcos.
No nos han dicho absolutamente nada. A nosotros solamente nos exigen ese documento. Nosotros le hemos remitido el documento y entendemos, por lo tanto, que debe ser que sí. Debe ser que sí por eso, porque si nos hubiesen pedido algo más, lo hubiésemos también enviado. Uh-huh. Por eso, por lo que entendemos que es un sí.
Dentro del club también, ¿cómo se recibe este segundo informe del ayuntamiento que dice literalmente, lo decíamos ahora, que desaconseja jugar este fin de semana ahí por el estado del césped?
Bueno, nosotros no hemos recibido ese informe. Nosotros el único informe que tenemos por parte del ayuntamiento es uno que dice que la instalación reúne los requisitos para poder entrar. Yo sé, porque he estado en el campo, que hay una parte del campo, como no puede ser de otra manera, después de todo el agua que había caído, donde se acumuló el agua, la cual no hay césped, y otra en la cual entra arena tanto de zonas aledañas como del río, y en la cual pues hay tierra que el ayuntamiento se estará trabajando, supongo, para coger y limpiar esa zona de tierra, y ya está. Yo sé que la semana pasada, pues la primera vez que entran los técnicos del ayuntamiento, pues se alarman al ver la situación en la que está el campo. También por desconocimiento la primera vez, en el sentido de que no sabían que el campo está hecho pues en distintas fases sin coger después y las estructuras juntarlas, sino que se hizo una primera estructura en el año 50, que es la que está afectada, y el resto del campo no está afectado. Evidentemente, después de toda la lluvia que ha caído, pues sí, hay alguna grieta en algún sitio, pero no tiene nada de problemática. Uh-huh. A partir de ahí, sí, dígame.
No, iba a decir que ustedes al final, al principio, la solución que aportaron y que pidieron a la federación fue este cambio de orden, ¿no? Jugar el partido de la primera vuelta aquí en Sabadell, el de la segunda en Orihuela. La federación, en cambio, denegó el cambio de orden, alegando a razones deportivas, y ustedes dijeron que no disponían de otro campo, ¿no?, para poder acoger este encuentro. En este caso, ¿por qué comentaron esta circunstancia?
Bueno, nosotros lo que alegamos para solicitar el cambio era, evidentemente, pues no solicitábamos solamente el cambio contra el Sabadell. A nosotros, evidentemente, todo el cambio de orden de partidos nos perjudica, en el sentido de que, bueno, vas a tener que jugar X partido fuera de casa. Y la idea que da la federación de jugar un partido dentro y otro fuera es porque, supuestamente, para los equipos, pues vas a tener más posibilidades de ganar tus partidos siempre que, por lo menos los que juegues en casa, ¿no? Esa es la idea del intercambio de partidos, uno en casa y otro fuera. Entonces, nosotros lo que solicitamos eso era simplemente para coger y la instalación, pues dejarla en las condiciones que a nosotros nos gustaría encontrarlas, es decir, pues el césped perfecto y la instalación para que, si en el caso de que quisiesen venir, pues las 4.000 personas que tenía de aforo el campo, pues que pudiesen venir. Ahora mismo, pues con eso es lo que se ha hecho, ha sido reducirse evidentemente la capacidad de público al campo, y el campo, pues el césped, pues no está ni mucho menos en las mejores condiciones que las que podía estar. Se puede jugar, por supuesto que se puede jugar. Ahora, que a mí me gustaría que estuviese en mejores condiciones, pues también. Pero bueno, nosotros cuando solicitamos eso, pues no se ve bien ni por parte de la directiva del Sabadell ni por parte de la Federación Española. Por lo tanto, nosotros pues tenemos que buscarnos la vida para ver dónde podemos jugar. Y después de hablar con el ayuntamiento y el ayuntamiento decirnos que, bueno, que realmente después de analizar todo el campo y de ver que, una vez que el agua ya no estaba en el campo ni los aledaños, y se pudo comprobar fehacientemente que los daños solamente afectaban a una parte de la grada oeste, pues que bueno, que se podían hacer incluso lo que al principio pensaban que no se iba a poder hacer uso de los vestuarios, pues sí que se puede hacer uso. así que, o si no hubiésemos puesto unas pues algunos portátiles o lo que sea. O sea que la solución más complicada es la de entrar en la instalación, y a partir de ahí pues vamos a entrar en la instalación y ya está.
Si la federación al final se acaba pronunciando en el caso contrario, acaba diciendo que no, hay planteadas incluso alternativas desde Orihuela, ¿se han estudiado el plan B, el típico plan B?
Hombre, habría que buscar alguna solución, si eso está claro. Nosotros ahora mismo no estamos buscando un plan B por eso, porque como ellos nos han pedido esa documentación, pensamos que con eso debe ser suficiente. A partir de ahí, pues habría que buscar un campo que reuniese los requisitos que exige la federación. No hay muchos en la zona, porque encima, como no podríamos cambiar de comunidad autónoma, que tenemos los campos más cercanos, son ahora mismo los de la región de Murcia. Entonces nosotros tendríamos que ir, pues no lo sé dónde podríamos ir, porque también como he comentado en alguna de las radios que me han llamado, no solamente que tengas que coger y tú buscar un sitio, sino que después en ese sitio donde tú te hayas buscado, pues que la mayoría son estadios municipales de las localidades, como pueda ser el Rico Pérez, pues que el ayuntamiento de esa localidad pues te permita utilizar ese campo. De momento los equipos que nos han dicho que nos dejaban sus campos, la mayoría de ellos no reúnen los requisitos que exige la Federación Española para poder jugar. Por lo tanto, vamos a esperar primero qué es lo que pasa, y a partir de una respuesta que a mí me sorprendería que fuese negativa, porque como he dicho, lo que es la instalación sí que se permite entrar dentro, pues nada, si fuese en caso negativo, como digo, pues habría que buscar una solución, que ya está.
Para ir terminando, presidente, déjeme también preguntarle cómo han sido estas tres semanas también para el equipo, ¿no? Porque al final también es el principal perjudicado por el hecho de tener que entrenar durante tres semanas en instalaciones como Crevillente, otras localidades, el hecho de no poder utilizar los arcos. ¿Cómo se está viviendo todo este proceso?
Pues es complicado porque no sabes qué instalaciones vas a poder utilizar. Todas las instalaciones de Orihuela, la ciudad, han quedado todas sin utilizar, todas. Si no recuerdo mal, creo que son tres campos de césped artificial, los tres sin utilizados. Evidentemente en los arcos todavía no hemos entrado en todo este tiempo. Y bueno, agradecer sobre todo a toda la gente que ha mostrado pues ese poquito de después de todo lo que nos ha pasado, de todo lo que ha pasado en la zona de la Vega Baja, y el estar allí encima de nosotros para todo lo que hiciese falta, pues a todos los ayuntamientos, todos los equipos que han mostrado esa ganas de ayudarnos y demás, y dejarnos sus instalaciones para poder entrenar, y aunque nos toque ir de un día en un sitio y otro día en otro, pues bueno, pues vamos entrenando como podemos, saliendo de esta situación que nosotros y tanto los jugadores como la directiva, los aficionados, sabemos que nosotros al fin y al cabo pues es un deporte, y hay un montón de gente hay dos personas que en la Vega Baja han perdido la vida y otros que han perdido la mayoría de sus enseres y otros que van a perder también su vivienda. Por lo tanto, pues bueno, sabemos con eso, mirando eso, pues nos hace ser más fuertes para ver que si esa gente está luchando por seguir adelante, nosotros lo tenemos que hacer mucho mejor.
Pues Antonio Felices, presidente del Orihuela, esperemos que todo vuelva a la normalidad en la Vega Baja en las próximas semanas, y también que los arcos vuelva a ser lo que era, porque al final también el Sabadell ha viajado ahí unas cuantas veces y ha disputado partidos en ese estadio, donde se crea también un ambiente especial. Muchas gracias por atender nuestra llamada, que vaya muy bien y nos vemos el domingo.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hotel Suís.
20 minuts passant al punt de les dues del migdia, hem tingut en directe el president de l'Orihuela, Antonio Felices, aquí a l'Hotel Suís. Simplement per rematar la informació del Centre d'Esports Sabadell, una notícia que també coneixíem ahir, però que no vam poder, per un tema de timing, donar en directe a l'Hotel Suís, perquè vam conèixer just minuts després, i és que la federació ha acceptat la proposta del canvi de data de la primera eliminatòria de la fase estatal, en aquest cas de la Copa de Federació, que han de disputar el Jove Espanyol i el Centre d'Esport Sabadell. L'havien de disputar el dijous a Sant Vicent del Raspeig. Finalment, la Federació ha acceptat aquesta proposta per canviar el partit de dia i hora al dimecres 9 d'octubre a les 12 del migdia, un partit que farem en directe aquí a Ràdio Sabadell, aquesta eliminatòria entre el Jove Espanyol i el Centre d'Esports Sabadell de la primera de les tres rondes que ha de superar l'equip d'Antonio Hidalgo si vol jugar la pròxima edició de la Copa del Rei. Anem a més qüestions. Anem a parlar, per exemple, de la Lliga Nacional Juvenil, perquè l'inici del mercantil guarda molts paral·lelismes al de la temporada passada. Han passat 4 jornades i els blaugrana encara no han guanyat. Una situació idèntica a la de fa un any. Ara, per canviar aquesta tendència, diumenge buscaran estrenar-se. Raona Marinals contra el Prat. Ara mateix els mercantilistes sumen 2 punts, un més que l'any passat. Tot i haver rebut només 4 gols, la meitat en comparació a la xifra del curs anterior, el conjunt de Carlos López només ha vist porteria en una ocasió. Ara bé, el tècnic del mercantil s'asseu per primer cop a la banqueta aquest diumenge després de complir la sanció i creu que això pot ser d'ajuda.
No podem decidir un resultat, però sí que podem ajudar els nanos i al final ells, el seu interlocutor, que és el que més escolten durant la setmana, doncs és el seu entrenador, els diran més o menys. I bueno, sí que és veritat que sobretot per la gent que porta anys i tal, doncs bueno, és una mica estrany, no?, que estigui fora. I bueno, espero, jo tinc moltes ganes, evidentment, i espero poder-los ajudar des d'una miqueta més a prop del que he fet aquestes jornades.
I el Prat, que ha guanyat 2 dels seus 4 partits, serà el rival del mercantil diumenge a les 12. D'altra banda, el Centre d'Esports comanda ara mateix la classificació a Lliga Nacional Juvenil al grup 7 dels no juvenils B, podríem dir. Tot i perdre l'últim partit a Olímpia contra el Barça, els arlequinats visiten ara el Dan B, que és 12è, i a casa ha empatat contra el mercantil, va empatar sense gols i va perdre contra el Nàstic B. Miqui Lladó és el tècnic arlequinat.
És un partit que afrontarem amb molt de respecte, perquè el que diu la classificació per ells ara és absolutament irreal. Per tant, ens ha tocat d'aquesta manera, el Barça l'hem passat, hem de saber treure les bones conclusions i ara anem al camp de l'Adam a fer-ho pues, tot el millor que puguem per sumar.
I un Miqui Lladó que tindrà la baixa del sancionat Marquilles, que va ser expulsat contra el juvenil B del Barça. El Dambé Centre d'Esports també començarà diumenge a les 12 del migdia. Publicitat.
A Ràdio Sabadell passem les tardes connectats. Connectats a la informació, connectats al debat, connectats a la cultura, als personatges, als especialistes, als temes i també connectats a l'entreteniment. Cada tarda de 4 a 7 a Sabadell connectem amb Sant Cugat, Castellà, Badalona, El Prat i sí, amb Terrassa també. Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Trenta segons i faltaran 5 minuts per arribar al punt de 2:45 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 26 de setembre del 2019. Deixem de banda el bloc futbol i obrim pàgina poliesportiva perquè l'Astralpool Natació Sabadell lluitarà dissabte per aixecar el seu segon títol de la temporada. Després de fer-ho a la Copa Catalunya contra el Mediterrani, les de David Palma van tornar a ser ahir el botxí de les barcelonines i es van imposar per 14 a 9 a la primera semifinal d'aquesta Supercopa d'Espanya femenina de waterpolo que organitzen i es disputa a Can Llong. Un altre partit per constatar que les forces s'han equilibrat enguany en aquesta Lliga Espanyola, quan comenci la Lliga, però evidentment en competició estatal. No obstant això, el club, a diferència del partit del diumenge, a Montjuïc, va anar sempre per davant en el marcador, tret d'un parell d'atzivades del medi amb el 3-3 i el 10-8, sempre de la mà de Roser Tarragó, de la Internacional. A les files sabadellenques, Maika García i la italiana Laura Barzón van tornar a comandar l'atac de l'Astralpool amb 3 gols per cap, però ahir també es van trobar amb l'ajuda de la juvenil Nona Pérez, màxima realitzadora amb 4 dianes i molt satisfeta amb el seu paper.
Molt contenta. Són els primers partits, costa, però elles ajuden molt i és molt fàcil al seu costat fer-ho tot. Totes són bastant joves, però les més grans amb experiència ens ajuden molt i col·laboren i és molt, molt millor.
I ara l'Astralpool tindrà l'oportunitat d'aixecar la seva 11a Supercopa d'Espanya en les 11 edicions que es porten disputades. El seu rival a la final serà el Mataró, d'un ex del club com Ani Espar, a qui escoltarem demà divendres a l'Hotel Suís. Tot i ser favorites, les mataronines van haver de suar de valent per eliminar el Sant Andreu per 8-7 amb un gol a 27 segons del final. Una nova mostra de la igualtat que regna en aquest inici de temporada, com apunta, volíem dir, la Nona Pérez.
Aquest any tot molt més complicat, però també té més emoció i com més dur, millor. Al principi era bastant caos perquè moltes noves, però una mica en mica anem millorant i cada vegada ens trobem millor. Ja ens coneixem més perquè els equips havien canviat molt, però bueno, ja ens coneixem més i es nota.
Tots dos equips reeditaran la semifinal de la Copa de Catalunya d'ara fa una setmana, que va acabar amb triomf sabadellenc per 15-14. La gran final d'aquesta Supercopa es disputarà aquest dissabte, recordeu, Sabadell-Mataró, a les 2 del migdia, a les mateixes instal·lacions de Can Llong.
Hola, sóc Carlos López, entrenador del juvenil A del Mercantil, i escolto que a migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
I anem amb més qüestions perquè aquest cap de setmana arrenca la temporada a la divisió d'honor masculina de tenis taula. Per segon any consecutiu, l'únic representant de la ciutat serà el Club Natació Sabadell i l'objectiu segueix sent el mateix, mantenir-se a la segona categoria del tenis taula estatal. Per fer-ho, com va succeir el curs passat, el club intentarà sumar el màxim de victòries durant l'estada a Can Llong del rus Yuri Veschasny. L'equip al club completa novament els palistes sabadellencs Ferran Brugada i Ivan Ruiz, amb l'aportació puntual de Pere Beis i del juvenil Dani González. Àlex Bocanegra és el nou tècnic del conjunt nedador.
Al final és una tripleta molt bona. Jo tens el Ferran, que porta molts anys jugant en aquestes categories, ha jugat a Super, és un jugador ja així consolidat totalment a la categoria. L'Ivan cada vegada va més i sempre entrena a bon nivell i rendeix a bon nivell i esperem que aquesta temporada segueixi el nivell d'any passat o més.
El debut serà dissabte a les 5 de la tarda a Can Llong contra el Termotur Calella, un equip que acaba de pujar de categoria de la primera nacional. Precisament en aquesta tercera màxima categoria competirà enguany el segon equip del Natació Sabadell, que s'estrena a la mateixa hora a les 5 de la tarda a Esparreguera, amb els Pere Beis, Dani González, també Alex Sayago o Jordi Morales. Bocanegra explica quin serà l'objectiu.
La primera, de moment, l'objectiu és la permanència, també. Vull dir, acabem d'ascendir justament l'any passat. Mantenim pràcticament la mateixa alineació en el segon equip i a veure què tal. És veritat que serà reforçada per en Pere, que té molta experiència i molt consolidada també en aquestes categories, però bueno, l'objectiu és la permanència. Vull dir, no busquem ni pujar ni res per l'estil.
I per últim, l'altre representant sabadellenc a Primera Nacional, Falcons Esmatza Agora Group, debuta a casa contra l'Olesa. L'entitat de la Masia de Sant Oleguer manté la tripleta formada per Roger Blanco, Adrià Úbeda i Miquel Muñoz, la qual han reforçat amb l'Albert Ferrer, cedit el curs passat a Sant Cugat, tot plegat amb la intenció d'estar a dalt, segons la nova entrenadora Sara Ballester.
Ja hem conegut el mateix planter que l'any passat amb la nova reincorporació d'Albert Ferrer, que va marxar un any cedit i va jugar a la categoria de Primera Nacional, va anar superbé allà a Sant Cugat, i aquest any torna per reforçar l'equip. I ha agafat com l'experiència una miqueta i el rodatge, i vull dir, a part que a nosaltres sempre ens agrada tenir algú de casa per jugar.
Aquesta estrena de Falcons a Primera Nacional també serà dissabte a les 5 de la tarda a Cal Balsac.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell. Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I agafem ara la bicicleta de muntanya, perquè justament avui, quan arribem al punt de 2:45 de la tarda, arrenquen dues llargues proves de diversos dies, però tenen lloc a dos punts ben diferents del planeta. Per un costat, la Catalunya Bike Race, on s'espera la presència de Mercè Pacios, però amb matisos, com us explicarem ara. I de l'altra, la Hero MTB Himalaya, amb la Índia i amb la participació de l'Ada Xinxo. És una informació del nostre company Sergi Parc.
Ada Xinxó va encetar la temporada amb un insultant triomf a la Isart Attack de Camprodon. Com ella mateixa va reconèixer, la competència va ser nul·la i l'important era anar agafant el to per curses com la que comença avui, aquesta exòtica MTB Himalaya del nord de l'Índia que dona el tret de sortida a la peculiar localitat de Shimla, un destí típic de llunes de mel. Una prova dura, carregada d'imponents obstacles i que s'allargarà fins al 3 d'octubre amb una agraïda jornada de descans entremig. Xinxó provarà de deixar empremta en una cursa que reunirà grans potencials de la bicicleta de muntanya.
Aquest any, com que és el 15 aniversari, l'organització ha convidat a les persones que han guanyat la carrera, així que em trobaré doncs, amb la Naima, una noia alemana que la va guanyar crec que fa un parell d'anys, i la Catherine, que és anglesa i ha guanyat diverses vegades també. Es preveuen rivals fortes, però bueno, intentarem donar el màxim possible.
Les rivals no seran l'única dificultat amb la qual es toparà la sabadellenca. La previsió és que la pluja faci la guitza durant bona part de la setmana. I a tot això, s'hi sumen els problemes físics que arrossega Xinxó.
En principi de cames vaig bé, però porto un mes i mig arrossegant unes molèsties a l'esquena que espero que no em molestin massa, però bueno, dormir en tema de campanya doncs, no ajuda massa perquè no descanses igual de bé.
Paral·lelament a la MTB Himalaya i una mica més a prop de casa, avui s'inicia una nova edició, la tercera, de la Catalunya Bike Race a la Cerdanya. Una prova de 4 dies a la qual s'havia inscrit Mercè Pacios, però que per motius personals no podrà participar en la seva totalitat. La idea, això sí, és que s'incorpori amb la cursa ja començada. Per tant, no optarà a competir per la general.
Vinga, en directe aquí a l'Hotel Suís d'avui dijous 26 de setembre del 2019. Moment ara per parlar del rugbi, un esport que està de moda, que està d'actualitat, que segur que molta gent l'està seguint aquests dies en aquest Mundial del Japó, que s'està disputant a l'altra punta del món, però els horaris no impedeixen veure i viure bons partits com els que estem veient. De seguida li preguntarem al nostre protagonista aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, a l'Oriol Ferran, jugador del Sabadell Rugby Clubs. Què tal, Oriol, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, molt bé.
Que com diem, a banda de ser vicepresident del club, un dels fundadors, dies macos per l'aficionat del rugby, el poder tenir un mundial, el poder tenir-lo en primera plana també dels mitjans.
Sí, costa seguir-lo, per el que deies que són els horaris, que són els partits a les 6 del matí, a les 9 o a les 11 i pues, estem treballant la majoria de gent i no pots veure'ls en diferit perquè com que hi ha tanta gent, com estava dient, que els està veient, obre les xarxes socials, ja ves el resultat i és molt difícil no enterar-se'n i poder-lo seguir, però ens encanta que el rugby estigui el primer pla, per suposat.
Aquests problemes d'avui dia, allò dels spoilers que et menges via xarxes socials, però escolta'm, vosaltres heu posat en marxa una iniciativa que aquells que ens agraden les juguesques, i tenia també l'Adriana Arroyo fa una estona aquí a prop, els dos hem participat, aquesta porra, no? Ara ja està tancada, em sembla.
Ara està tancada, es va tancar just a l'inici del Mundial i és d'encertar els quatre primers classificats en l'ordre correcte.
Sí, perquè vosaltres posàveu Samoa, Tonga com a exemple. No passarà, no, això?
Bueno, ara no vull aventurar-me, però diria que no.
Que tu per qui apostes? Per què has apostat?
Jo vaig apostar per Nova Zelanda, però pel simple fet que ja no només és el millor equip de rugby de la història, és el millor equip, pel meu parer, dels esports de la història. O sigui, la manera amb la que guanyen, la manera amb la que treballen i que sempre s'ha dit, no?, que és molt difícil mantenir-se dalt de tot en l'èxit, però ells porten 10 anys que perden un partit, dos partits a l'any i a més juguen amb una qualitat i una tècnica descomunal.
Paraules majors, eh? Millor equip de la història dels esports?
100%.
Déu-n'hi-do. Escolta, avui tenim aquí a l'estudi perquè també comença una nova temporada pel Sabadell Rugby Club. Si no em corregeixes, és la sisena ja de la història de l'entitat. Fa poquet vau fer els 5 anys. Us estreneu contra Cocodrils a la Roureda, que abans de començar, per cert, dissabte a la tarda, que ningú se li oblidi, a les 6, per si algú hi vol anar, em deies, Déu-n'hi-do, quina estrena contra els campions a Divisió d'Honor Catalana.
Exacte, ens toca començar jugant contra els campions. Pot anar bé, perquè és una manera de donar-los la sorpresa, de dir, mira, pues aquesta temporada estem aquí, nosaltres també podem guanyar-vos, però serà un inici com qualsevol altre, igual que un altre any es va tocar amb Senglars, que també venien de ser campions, per tant, ens tocarà patir només del començament, però mira, comencem dalt de tot, a veure què passa.
A nivell esportiu, com està l'equip? Com ha anat aquesta pretemporada, aquest període també de reforçar la plantilla, de buscar jugadors, com esteu?
Ha anat molt bé perquè aquest any hem fet fitxatges, gent que ha vingut i que vol jugar amb nosaltres, amb molta qualitat, gent que ja ha jugat a altres equips, ha jugat durant molts anys, i és un salt qualitatiu. L'únic problema, que pràcticament no hem jugat junts. Hem canviat posicions, doncs, potser de 4 o 5 persones. Són 4 o 5 persones que encara no estan habituades al nostre sistema ofensiu, o al sistema de joc en particular, i que a poc anirem agafant el ritme. Si ho podem agafar ràpid, molt millor. I si no, doncs anirem treballant i ens seguim entrenant 3 dies per setmana per aconseguir aquesta unió.
Perquè a nivell esportiu, quin objectiu us heu marcat? Si no em corregeixes, tampoc el format segueix sent el mateix, no? És a dir, aquella
correcte.
Mitja temporada a la Divisió d'Honor Catalana, en funció del resultat de l'equip, us manteniu, no?, en aquesta categoria,
exacte,
a partir del gener, sí, més o menys, i després, si no, a jugar Primera Catalana.
Som 8 al grup, si no m'equivoco, 8 o 9. Si quedes entre els 4 primers, jugues Divisió d'Honor. Si quedes entre els 5 de baix, vas a Primera Catalana.
Uh-huh.
El nostre objectiu, com sempre, és arribar a Divisió d'Honor. És a dir, seria l'equivalent a la segona B futbolística, perquè ens fem una idea. No anem a dir, no, pues quedarem entre els 5 següents. No, el Fran González, el nostre entrenador, sempre ho diu, que prefereix quedar últim de Divisió d'Honor Catalana que primer de Primera Catalana. Al cap i a la fi, t'enfrontes contra gent molt més bona, però també aprens molt més.
I ara que comenceu també la temporada, aprofiteu per engegar la campanya de socis, no?, l'entitat?
Correcte, perquè volem acabar de donar visibilitat al club, perquè creiem que després de, com deies tu, 5 anys i 6 temporades, volem donar un salt qualitatiu i de que la gent ens conegui molt més, i doncs hem tirat d'aquesta manera amb la campanya de socis, que durant aquesta setmana sortirà, i que tothom que vulgui, doncs és simplement recolzar l'equip i recolzar l'equip de la ciutat, perquè el rugby és un esport molt molt car, a més de manera amateur és un esport molt molt car, pel simple fet que un jugador paga al setembre 280 euros a la federació de fitxa esportiva, quan altres equips són 30-40 euros, nosaltres són 280 euros, que tots nosaltres som treballadors i ens costa un esforç al mes de setembre poder pagar això.
I els preus de la campanya també són populars, a més, no?
Són
assequibles.
Sí, són totalment assequibles, són 20 euros a l'any. I seràs soci i doncs rebrà el correu, les cròniques, les notícies, podrà venir a veure els partits, ja poden venir òbviament, però podran venir als partits, s'entraran de quan són, i per 25 euros, és a dir, 5 euros més, tenen una bossa de regal amb l'escut del Sabadell Rugby Club per mostrar-lo quan es passegi per la ciutat o per la ciutat d'on sigueu, que és la de Terrassa, doncs també és bastant més divertit.
I si no, ficar-se a la família del Sabadell Rugby Club, el fet d'estar allà i donar suport. Escolta, Oriol, parlàvem abans del camp, suposo que és l'etern debat, no?, que sempre també n'hem parlat aquí a Ràdio Sabadell. Aquesta temporada seguiu amb el mateix sistema, no ha canviat la cosa, la Roureda, seguiu jugant als partits, sí que veníem d'un any, uns anys més complicats, com està la cosa?
És el primer any que repetim els mateixos horaris que l'any anterior, perquè ens feu una idea. Dos camps d'entrenament, una a Sant Oleguer i l'altra a Olímpia, dos dies un dia a l'altre, i jugar a un tercer camp, cosa que vol dir que nosaltres no trepitgem el camp de joc on nosaltres juguem fins una hora abans del partit.
Que al final és una de les reivindicacions que porteu fent des de fa temps, no? Al final el fet de tenir ja no un camp propi, sinó unes instal·lacions permanents on podeu entrenar i jugar també.
Exacte, no necessitem que ens facin un camp de rugby per nosaltres, que ens agradaria molt, però no ho necessitem. Necessitem un camp on entrenem 3 dies a la setmana, amb uns horaris en condicions, si pot ser, i juguem el partit simplement només pel fet del material. Nosaltres ens passem la setmana carregant material amunt i avall, cotxes de la gent. Això fa que, es deteriori molt més el material, que en perdem, perquè és així, aquí el tens tu, no el tinc jo, i pues, ara s'han perdut un sac de pilotes, per tota manera. I anem amunt i avall, i després el cap de setmana n'has de portar un altre. Doncs un camp amb un petit quarto on podem deixar tot el material, i amb això ja ens conformem.
Doncs aviam si algun dia aquestes reivindicacions arriben a ser realitat, perquè al final estem parlant d'un club com el Sabadell Rugby Club, que ja comença a tenir aquell bagatge, aquella experiència a la ciutat dels últims anys, i vaja, queda ben segur també, i ho hem vist aquesta passada temporada, per exemple, amb els partits contra Terrassa, contra Carboners, que sempre porteu allà gent a l'estadi, que pugui tenir les seves instal·lacions. Per anar acabant, Oriol, sé que això no és tant competència teva, és més del femení, però tu que estàs també a la Junta, com a vicepresident del Sabadell Rugby Club, et pregunto per aquest acord de l'equip femení en aquest cas Granollers, no?, per competir aquesta temporada de la seva mà. Recordem, ho hem informat aquí a la ràdio també en els últims mesos, trenca, anem a dir-ho així, aquest conveni, aquest vincle amb el Vegas per passar a jugar amb el Granollers. Què suposa això?
Bé, primer de tot suposa que les noies no han de fer una hora de camí per anar a entrenar. O sigui, Vegas al cap i a la fi, crec que està a 30 o 40 quilòmetres, però és una hora. Pues per fer els entrenos conjunts és molt més complicat. En canvi, unint-se amb Granollers estem a 20 minuts, mitja horeta, que això ja puges. A part, les noies de Granollers són unes noies que porten molts anys jugant, i hi ha moltes que han jugat juntes. Per tant, jo crec que podrà ser un any molt interessant per seguir el femení, perquè així com en Vegas doncs, hi van haver-hi problemes a finals d'any, de que faltaven noies, de que anaven als partits 12-13, crec que aquest any això ho podem millorar i presentar-nos als partits, i ara només 15, sinó 20-22 noies. I bé, pot ser una fusió molt interessant que tinc ganes de veure com acaba.
Doncs serà interessant, començarà en aquest cas el següent cap de setmana, no aquest, i ja ens comprometem aquí també que la setmana que ve tindrem a la representant, la capitana en aquest cas de l'equip femení, la Montse Martín, també aquí als estudis de Ràdio Sabadell. Doncs res, Oriol Ferran, jugador del Sabadell Rugby Club, moltes gràcies per haver vingut i tota la sort del món ja en aquesta temporada que comença. Recordem l'horari, dissabte 6 de la tarda, Municipal de la Roureda, aquesta estrena del Sabadell Rugby Club masculí contra Cocodrils. Que vagi molt bé i tota la sort del món.
Moltíssimes gràcies.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Living in America, amb Àlex Pareja.
Dos minuts i arribarem al punt de 3:15 de la tarda. Ho heu escoltat amb aquesta nova sintonia. Avui és moment d'estrenar una de les seccions, anem a dir-ho així, estrella de la temporada passada, perquè les fèiem i la feia servidor també aquí els dijous a l'Hotel Suís. Des de l'altra banda, des de l'altra punta pràcticament del món, des dels Estats Units, allà hi tenim el periodista català, l'Àlex Pareja. Àlex, què tal, com estàs?
Què tal, amics? Bona tarda.
Com estàs? Com va tot? Com han anat aquests mesos?
Doncs mira, molt bé, amb molta feina, però bé, molt content i res, ara ja ficats en plena temporada un altre cop amb el futbol ja al 100%, fent la Champions, fent el mateix que la temporada passada, al mateix punt on em va baixar.
Perfecte, doncs anem a reprendre tot plegat en el mateix punt, perquè aquí, per qui no estigui molt al tanto, amb l'Àlex Pareja, cada cop que fem la secció, un cop al mes aproximadament, doncs parlem de diferents aspectes de l'esport nord-americà. En aquests últims mesos havíem parlat de tot, Àlex, de tots els esports. Avui anem a fer-ho de bàsquet, però no del bàsquet, no bàsquet NBA, en aquest cas. Anem a parlar d'una competició on sí participen molts ex-NBA,
I ara que està molt de moda això també del bàsquet 3x3, perquè serà esport olímpica a Tòquio, anem a parlar de la Big 3, no?
Així és una competició que fa 3 anys tot just que té vida i que està agafant molta volada, i seria una combinació doncs això, d'un bàsquet 3x3, i si ho traslladéssim a casa nostra, tu te'n recordes de la mítica lliga de futbol indoor de veterans, de legends, que es deia la Liga Fertiberia?
Sí, me'n recordo. No era molt assidu, però sí que recordo aquells partits de llegendes passades de pes, podríem dir.
Passades de pes, allò de gent ja amb poc cabell i aquestes històries. Doncs això és el Big Three. Però aquesta setmana, malauradament, és una competició que ara us en parlaré, però aquesta setmana, malauradament, se n'ha parlat molt aquí als Estats Units perquè ha mort un dels seus membres, un dels seus jugadors. Aquesta mateixa setmana, l'Andre Emmett, un exjugador dels Grizzlies, per exemple, doncs el van assassinar, i així és com es presentava les notícies.
Shocking and very devastating. Family and friends gathered today, struggling to make sense of the loss, saying Emmett had no enemies.
That's why we're so shocked. We don't know of anybody that would want to hurt him. He wasn't like that. He wasn't involved in anything like that. He was strictly about basketball, his family and business, and that was it.
The Dallas Carter and Texas Tech standout is perhaps best known for playing in a professional 3-on-3 league.
Andre Emmett, que ha estat, com diem, notícia malaurada, trista, aquesta setmana, perquè al final, Àlex, estem parlant d'una competició, aquesta Big 3, on hi trobem grans noms en els últims temps de l'NBA, per posar el cas Joe Johnson, del qual en parlarem ara, també Amar'e Stoudemire, bé, moltíssims noms que han passat per la Lliga, però també és cert que han caigut en aquesta lliga de 3x3 jugadors que en el passat van tenir problemes o van ser problemàtics. Recordo, per exemple, el cas de Chris Anderson, que va estar 2 anys fora de l'NBA per consumir substàncies il·legals. Vull dir, al final hi ha una barreja de tot.
Sí, i no és estrany perquè l'impulsor de la lliga diríem que no té gaire problemes amb el tema de substàncies il·legals. L'amo de la lliga és el rapper Ice Cube, que ja li va dedicar, és un enamorat del basquetbol i del bàsquet del carrer, i ja li va dedicar una cançó a això, als pick-up games, a les patxangues aquestes de carrer, fa molts anys. Aquesta és la cançó. I got a beat from Kim, and she could do it all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week messed around and got a triple double. Freaking brothers every way like MJ. I can't believe today was a good day.
Ice Cube, Àlex, que ja l'escoltàvem a la lletra, parlant també d'aspectes i amb terminologia basquetbolística, però al final és un personatge, un raper conegut també als Estats Units.
No, és un mite, si l'heu vist, per exemple, l'última pel·li que van fer, que és una autobiografia, Straight Outta Compton, és actor, és raper, és home de negocis, i fa 3 anys va decidir, doncs això, importar la seva passió, que era jugar patxangues de bàsquet al carrer, a les pistes aquestes de ciment, tan dures, aquestes pistes que heu vist mil vegades a les pel·lis, per exemple, Los Blancos no la saben meter, doncs això, però traslladat a les pistes de bàsquet de debò, amb públic, amb realització televisiva, i vaja, que el senyor Cube hi va veure una oportunitat de negoci, i així ho va fer, va trobar inversors, i va arrencar aquesta lliga. No es pot dir que no li posi ganes, perquè es passa la vida als platós de televisió explicant sempre la mateixa història, explicant per què va crear la lliga, i sempre, a més, si veieu les entrevistes, perquè aquesta setmana he estat veient 1.000 entrevistes de l'Ice Cube, sempre amb la mateixa samarreta negra, o amb el logo del Big Three i amb una gorra, que si no se la canvia deu fer una miqueta d'allà de ferum. Així és com explica l'Ice Cube com va decidir crear la lliga del Big Three.
I love the NBA. I just, you know, when you see Kobe Bryant score 60 points in his last game and people say he's retired, he's done, and I'm like, done for who? You know, I would pay
no
to
defense,
see...
No defense, no defense.
Yeah, but you want to see him play.
To see him play, yeah. Still. And so I start thinking, like, these guys retire because of wear and tear. They can't handle that NBA schedule no more. So let's do half court, 3-on-3. You know, it's the most played form of team basketball in the world, from schoolyards to playgrounds to backyards. So it's time to bring it inside the arena. You know, use former pros who still want to play, who don't want to go overseas, and let's ball 3-on-3.
Parla, Àlex, d'aquell partit de Kobe Bryant que retira el Staples Center contra els Utah Jazz, que fa 60 punts, i d'aquí una mica s'inspira, no? Diu que jugadors com ell doncs ja no estan per aguantar el ritme de l'NBA, que són... Ho hem vist, per exemple, amb el cas de Marc Gasol aquest estiu. Si arribes a la final dels play-offs, et casques més de 100 partits en una temporada. Com diem, si algú no ha vist cap partit d'aquests de 3x3 de la Big 3, es juga... També és curiós, el sistema de puntuació. Aviam que arriba primer a 50 punts, amb les normes que jo crec que tots hem jugat alguna vegada pràcticament de 3x3, però és que fins i tot hi ha un lloc, una petita rodona, on poden fer un tir de 4 punts. Per tant, també té les seves particularitats.
Sí, hi ha 3 punts a la pista on des de si llences amb un peu, només cal que hi hagi un peu dins del cercle, tocant el cercle, més ben dit, aconsegueixes 4 punts i en comptes de ser a 12 segons les possessions són de 14 perquè, clar, els jugadors són una miqueta més lents i això, hi ha aquesta particularitat dels punts de les cistelles de 4 punts i, a més, guanya qui arriba només a 50 punts. No hi ha límit de temps i això és el que explicava l'Ice Cube, no? Va veure, ostres, el Kobe Bryant encara està per jugar, però clar, jo entenc que no li faci gràcia, ja, que ja no pugui aguantar més el ritme de calendari de la NBA, però si fem una lliga curta i, a més, l'enquadrem en el període on no hi ha bàsquet, un cop acaba la NBA i mentre fan totes aquestes lligues d'estiu...
A l'estiu, vaja,
doncs,
sí.
I va veure el moment, l'oportunitat de fer negoci.
Clar, perquè al final estan fent com una tournée, fan una tournée dels mesos de juny a l'agost, on passen per diferents pavellons de la geografia nord-americana i al final a l'agost, no, juguen el que serien els play-offs, anem a dir-ho així, d'aquesta Big 3 i a finals d'agost la final.
Sí, es fa una lliga regular, és el mateix sistema de sempre de qualsevol esport americà, lliga regular i després play-off. L'única particularitat que té aquesta lliga és que no hi ha equips representatius de cap ciutat, sinó que són equips així inventats i la gran majoria fan jocs de paraules amb els tres i és una mica cutrot, eh? Hi ha el Three's Company, Three Hidden Monsters, Trilogy, Tri-State, Triplets, Killer Threes... La veritat és que els noms se'ls podrien haver treballat una
bastant,
miqueta més.
Bastant, perquè a més és això, eh? Avui repassava també el nom dels equips perquè coneixia algun d'allò de passada, eh? Però és que tots, pràcticament tots fan referència a tirar de tres. Dius, home, una mica de varietat en aquest sentit. Però vaja, com ha anat la cosa aquest any?
No, la cosa està agafant molta volada. Per exemple, aquest estiu li van dedicar un reportatge al Real Sports de l'HBO, que és un programa de referència, i segons les dades que el mateix Ice Cube dona en aquestes entrevistes, perquè el paio va seguint tot aquest circ d'aquests 3 mesos d'estiu, ell sempre hi és a primera fila amb la seva dona controlant tot el negoci. No es pot dir que no s'hi impliqui. I segons les dades, una assistència mitjana d'uns 10.000 espectadors a cadascuna de les pistes i la final es va jugar a l'Staples Center, precisament de Los Angeles, amb el LeBron James assegudet al costat de l'Ice Cube i amb una final que va estar prou bé amb el Joe Johnson com a MVP, com a jugador més destacat. Ara sentirem un trosset de la final, del moment en què es va decidir aquesta final del Big Three.
That I would crowd him a little bit more to force him to put it down, not give him a three-point look. Triplets on a 6-0 run. 7-1 on this season. Looking for the champion. Joe for the win! Got it! He's no ordinary Joe! The Triplets have won the Big Three championship. Joe Johnson
El tema de Joe Johnson, Àlex, el cert és que ha estat espectacular, aquesta temporada al Big 3, perquè sí que és veritat que els highlights, les millors imatges, han transcendit als mitjans on es consumeix més a xarxes socials, i no ens hem capçat de veure cistelles de 4 punts de Joe Johnson, gent reclamant que tornés a l'NBA, que encara tenia espai a l'NBA, però vaja, el que dèiem al principi, físicament és una altra pel·lícula.
Sí, és una altra pel·lícula, però atenció, perquè el Joe Johnson l'acaben de fitxar, crec que són els Detroit Pistons. O sigui, ha aconseguit...
Al final ha aconseguit entrar allà, sí.
Gràcies al Big 3. També hi ha la Mare Stoudemire, per exemple, que està intentant tornar a l'NBA, que estava jugant a l'Israel ara. Hi ha una sèrie de jugadors que encara remenen una miqueta la pota, aviam si els fitxen, sí. Hi ha jugadors que, òbviament, ja estan retirats. El comissionat, que això m'ho deixava, el comissionat de la Lliga és ni més ni menys que el Clyde Drexler, mític jugador dels 80 i dels 90, també
dels Pistons.
Un dels entrenadors és el Julius Erving. Vull dir que el senyor Skip està muntant un paquetet molt ben embolicat. A més, la retransmissió que hem vist es va veure per la CBS... tots els partits es poden veure per la Fox aquí als Estats Units. Realment està creant un producte que no us estranyi que d'aquí a uns anys això intenti implantar-se, per exemple, a Europa, perquè realment és un format que agrada molt. El límit d'edat era a partir dels 30 anys, a partir de la temporada que ve es rebaixa una mica per jugadors de 27 anys que queden tallats per l'NBA i que volen intentar continuar mantenint-se en el mercat. Realment és una lliga que sembla, per tot l'aparell publicitari que porta al davant i pel nom de l'Ice Cube, que sembla que està tirant endavant.
Sí, per cert, entre els campions també, que ho veiem avui, Alan Anderson, l'ex del Barça, que també va provar fortuna a l'NBA, i com a entrenadora, l'única entrenadora dona que hi ha al Big 3, que és Lisa Leslie, que també és aquesta mítica exjugadora de les Los Angeles Sparks de l'NBA femenina.
Sí senyor, hi ha tota una sèrie. Gary Payton també. És un altre dels entrenadors. Hi ha premis també en acabar la temporada, per exemple, hi ha premis al millor jugador, que se'l van portar el Joe Johnson, per exemple, però hi ha una de les categories que em fa molta gràcia, que és el millor trash talker, i és el Gary Payton, per exemple. O sigui que imagina't. I és una lliga que, ja et dic, que està agafant molta volada i que en un futur pròxim està intentant captar noms molt, però que molt llaminers. Així mateix ho explicava també l'Ice Cube en aquest reportatge que et vas dir de l'HBO.
Who's your dream recruit?
I got about a list of 20. Kobe and Kevin Garnett, Vince when he come out.
Can you sell them on that?
It's not about me selling them. The league sells itself.
Kobe Bryant, Kevin Garnett, que per trash talker Kevin Garnett, déu-n'hi-do, d'aquests que mengen l'orella tot el partit al rival. Però no hi ha LeBron James, i mira que hi era l'altre dia allà, com deies, a la final, i comença a tenir una edat LeBron James, tot i que és un paio que es cuida fins a l'extrem.
El LeBron James encara no està per jugar als Legends aquests a la Big 3, però no t'estranyi que d'aquí uns anys, si la Lliga continua avançant i continua creixent, segur que s'hi posarà. L'altre que volia fitxar l'Ice Cube és el Vince Carter, i la periodista de l'HBO li pregunta, però això que els hi vendràs tu mateix el producte i tal? I diu, no, si la Lliga ja es ven per si mateixa. O sigui, és realment un projecte molt personal de l'Ice Cube, que és una marca molt potent aquí als Estats Units. Tu dius Ice Cube i tothom l'ubica, és una icona de la cultura popular aquí als Estats Units, i realment hi està posant moltes ganes, perquè ja et dic, sempre a primera fila en cadascun dels partits d'aquesta Big 3, durant els 3 mesos que dura la competició, hi ha el senyor Cube amb la seva dona allà mirant i supervisant-ho tot, absolutament tot.
Escolta, doncs Vince Carter fins i tot podria ser el contrapunt, perquè 42 anys, encara jugant la seva última temporada a l'NBA. Àlex, que se'ns acaba el temps. Ho deixem aquí, aquesta primera secció de Living in America. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquest funcionament de la Big 3, que és una lliga d'estiu de 3x3 en expansió amb noms de llegendes de l'NBA. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada. Ja ho sabeu, quan arribi aquest invent a Europa, aquí us ho vam explicar primer.
Correcte. Que vagi molt bé, Àlex.
Una abraçada.
Doncs nosaltres no tenim temps per més, queda un minutet per tancar aquest Hotel Suís. Rapidíssimament us recordarem que demà escoltarem els dos entrenadors, a Antonio Hidalgo i a Miguel Ángel Villafaina, en la prèvia d'aquest Orihuela-Sabadell, que a saber quan es juga, finalment, i on es juga, aquest diumenge a les 6, això sí, però l'escenari vés a saber on és. I escoltarem també Ani Espar, l'ex del Club Natació Sabadell, ara a les files del Mataró abans de la Supercopa d'Espanya, la final de waterpolo. Res més, una abraçada del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, el Sergi Parc a la redacció, servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. El programa en uns minutets a les xarxes. Que vagi molt bé, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.